Doncs apa, que parlem de dies mundials. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental Materna, també és el Dia Internacional dels Bombers, i si en voleu un d'una mica friki i que en parlarem a les noves tecnologies, avui és el dia també de Star Wars. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana ja dimecres, 4 de maig del 2022, hores d'ara amb 17 graus a la ciutat de Lleida. Ahir a Lleida va haver un xàfec cap a les 5 de la tarda que va deixar uns 5 litres més un durant la nit. Per tant, sí que va estar nuvolat i sembla que va ploure tota la tarda, però al final estem parlant de 6 litres per metre quadrat. En altres poblacions, les quantitats van dels 10 a Juneda, 9 a Mollerussa, 7 al Picat i al Pirineu. Parlem de 23 a Espot i 14 a Boí. Totes aquestes dues a l'alta muntanya, en general a la plana de Lleida, entre 1 i 9 litres per metre quadrat. Això és el que va deixar ahir les pluges. Connectarem tot seguit amb l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. També ens informarem amb la darrera hora informativa. És dimecres, avui estarà amb nosaltres el director del Monestir de les Avellanes, el Robert Port. Amb ell seguirem descobrint secrets d'aquest monestir històrica i centenari de les comarques de Lleida. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, com et deia, parlarem de noves tecnologies i, entre d'altres, el David Casero ens explicarà per què avui es diu que és el Dia Mundial de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies. Per què? Entre altres coses, eh? I a partir de dos quarts de dues, amb veu de dona, a la nostra tertúlia, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna i s'esperen xàfecs i tempestes que poden ser localment forts. Temperatures màximes en lleuger ascens amb valors de fins a 24 graus a Lleida Capital i Balaguer, 23 a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. A més, també vent variable fluix. Demà dijous, al vessant nord del Pirineu, esperem cel ennuvolat amb probables precipitacions febles i ocasionals i a la resta cel poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. Temperatures en ascens, excepte les màximes, que no variaran al vessant nord del Pirineu i també vent de component nord i oest fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem amb xifres, perquè estem als primers dies del mes i hem de parlar de les dades de l'atur, que ja les tenim, i que creix en 17 persones a la demarcació de Lleida a l'abril i situa la xifra total de desocupats en 20.825. Arnau Vila.
L'increment, que és d'un 0,08% respecte al març, i situa la xifra total de desocupats en 20.825 persones, segons les dades que ha donat a conèixer aquest dimecres el Ministeri de Treball i Economia Social. Tot i això, hi ha 6.249 aturats menys si es compara amb l'abril de 2021, una reducció del 23%. Malgrat això, la contractació del mes d'abril va disminuir un 13,3% a la demarcació de Lleida en relació amb el mes anterior. En quant al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la xifra total d'abril és de 194.200 persones a Lleida, cosa que representa una baixada del 0,85%.
Parlem ara del camp, de l'horta, de la fruita, i ja sabeu que hi va haver unes glaçades importants, de les quals ens en vam fer ressò tots els dies posteriors, però que els qui no tenim terra, doncs poc a poc t'acabes oblidant del tema. Qui ho ha patit, doncs evidentment ho veu cada dia, i per desgràcia ho veu cada dia. Doncs bé, ara Agroseguro preveu indemnitzacions de fins a 109 milions d'euros per aquestes glaçades a tot Catalunya.
La companyia estatal d'assegurances agràries preveu indemnitzacions de fins a 109 milions d'euros a Catalunya i és la xifra més alta dels 244 milions d'euros que estima pagar el conjunt de l'estat espanyol, el que provoca que es tracti del sinistre més greu de la història d'aquesta assegurança agrària. A més, els episodis de gelades es van registrar només 3 nits de gelada. La majoria dels danys s'acumulen a la fruita dolça de la Vall de l'Ebre i també són rellevants les pèrdues en ametlla. La superfície sinistrada declarada fins ara pels pagesos supera les 90.000 hectàrees i les comunitats més afectades són Catalunya, Aragó i Castilla-La Mancha.
Canviem de tema perquè el Departament de Cultura distribueix a les biblioteques 1.400 llibres infantils en ucraïnès. La guerra impedeix l'arribada de volums i es va decidir imprimir-los directament a Catalunya. Per tant, són fets aquí, rèpliques, però fets aquí. Ja estem parlant d'un total de 1.400 exemplars que estaran distribuïts a les biblioteques de tot Catalunya, suposo, fent especial èmfasis on hi hagi més concentració de refugiats d'aquesta invasió de Rússia a Ucraïna. Si us fixeu, tornem ja a parlar-ne relativament poc, però que segueix funcionant i que fa més de 2 mesos, sense voler. A casa nostra, l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida ha tornat a denunciar la presència d'escombraries al costat de les restes de la muralla romana al turó de la Seu Vella, després que fa unes setmanes Ramon Pujades, que per cert ens ho va explicar en directe un divendres, va promoure la neteja d'aquest espai, far de veure en la degradació. Doncs bé, ja torna a haver força acumulació de deixalles, en aquest punt i en altres, del turó de la Seu Vella. Per tant, no ha passat ni 2 setmanes. Marxem ara cap al territori, perquè l'enderroc dels darrers blocs del grup Sant Isidori de Mollerussa començarà la segona quinzena d'aquest mes de maig,
que és quan s'iniciaran els treballs de limitació i buidatge dels blocs B i D, previst a l'enderroc dels darrers edificis del grup Sant Isidori. L'Incasol, que és el promotor de l'actuació, mentre que l'Ajuntament de Mollerussa són els responsables de la redacció del projecte i la direcció de les obres. Per portar a terme aquest reallotjament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va haver de mobilitzar un total de 79 habitatges. El cost global de l'operació superarà els 400.000 euros.
Gràcies, Arnau. Parlem ara de sòl industrial perquè el conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha destacat que des del govern de Catalunya crearem les accions necessàries perquè hi hagi un clima empresarial favorable a Lleida, amb una sensibilitat que afavoreixi la inversió i perquè es pugui generar ocupació i riquesa pel país i per Lleida. Ho ha dit durant una conferència a la Cambra de Comerç de Lleida sobre l'economia catalana i lleidatana davant els desafiaments actuals, i el conseller ha repassat la incertesa que viu l'economia mundial, els beneficis dels fons europeus i en clau catalana en el dèficit i la pressió fiscal. Quan parlem de sòl industrial, ha citat, per exemple, un nou polígon industrial, el de Torreblanca, que serà dels més grans de Catalunya, amb 240 hectàrees inicials i que pot arribar fins a les 1.000. Serà sòl industrial de capital públic i moltes empreses s'hi ubicaran tant d'aquí com de fora perquè estarà connectat per via ferroviària. A més d'aquest gran polígon, el de Torreblanca, també ha remarcat que hi ha en marxa altres 7 polígons industrials. Per tant, això és el que podem esperar en els propers anys. I parlem de salut, va, que fa dies que no parlàvem de pandèmia ni amb xifres. Si us fixeu, també seguim en pandèmia, però també n'hem deixat de parlar perquè també les institucions ja no faciliten dades diàries, també s'han deixat de comptabilitzar molts positius que abans es comptabilitzaven, però això no trau que hi hagi un cert control. I l'augment de casos de Covid, des de l'eliminació de la mascareta en interiors i també per la Setmana Santa, s'ha alentit en la nova actualització de dades del Departament de Salut. I si divendres els contagis havien crescut un 40% respecte a la setmana anterior, ara aquesta pujada ha estat del 22%. Sembla que siguin bones notícies, però estem parlant d'un increment, eh? Ha incrementat menys que la setmana passada, però ha pujat un 22%, ni més ni menys. Hem passat dels 708 casos setmanals, això a la província de Lleida, als 868 entre la Plana de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. Amb tot, cal tenir en compte el que et deia, que ja no es registren tots els positius. Ahir dimarts, Salut havia notificat 435 casos al Pla de Lleida i 73 al Pirineu. I, afortunadament, cap persona havia perdut la vida en les darreres setmanes a la demarcació de Lleida. A més, de moment no hi ha un creixement destacable entre els ingressats greus i a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida hi continua havent una persona a la UCI i una més. És una xifra baixa perquè fa una setmana en teníem 4, per tant n'hem baixat 3, però recordo que fa moltes setmanes havíem estat amb 0. Més de 40 persones ingressades. Aquest és el balanç que tenim de la pandèmia, que ara ja, si us hi fixeu, no és tan habitual, però que segueix existint. I acabarem amb un apunt d'esports, abans de la notícia econòmica del dia, i és que la Real Federació Espanyola de Futbol ha decidit que el Numancia Lleida es jugui. Encara s'ha de buscar dia i hora, però es jugarà. Dóna la casualitat de que el darrer partit de Lliga de Lleida Esportiu serà el Camp d'Esports davant del Numancia. Per tant, hi haurà un Numancia Lleida i un Lleida Numancia amb pocs dies de diferència. Però vaja, és un partit vital pels dos. El Numancia a hores d'ara és líder, però si guanyés es posaria més líder que mai, i el Lleida Esportiu està a un punt d'entrar al play-off d'ascens, amb el qual, si guanyés aquest partit, s'hi posaria ja directament. Per tant, és un partit vital pels dos. Acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la Comissió Europea proposa per primera vegada prohibir el petroli rus, un veto progressiu i amb excepcions per a Hongria i Eslovàquia. Veurem com afecta això a les butxaques de les lleidatanes i els lleidatans.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Avui seguirem coneixent una mica més la història que gira al voltant del monestir de les Avellanes. Ho farem amb el seu director, amb el Robert Porta. Robert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, avui tinc una excusa perfecta per parlar amb tu, perquè fa poc s'ha instal·lat una nova campana, el campanar del monestir de les Avellanes, però que a més tot això gira al voltant de tot una activitat que va començar fa força temps, oi?
Sí, és així. De fet, tot això comença amb l'objectiu de recuperar el so de les campanes al monestir de les Avellanes, l'any 2010.
Clar. El 2010 comenceu a pensar en aquest projecte. Què havia passat amb les campanes abans?
Bé, el monestir de les Avellanes, crec que en vam parlar, l'anterior entrevista, és un monestir que medieval important, és un dels monestirs importants a nivell de Catalunya, però que, com que està vinculat al comtat d'Urgell, doncs segueix la sort d'aquest comtat, i entra en decadència i comença a perdre patrimoni, no? Sabem que al segle XVIII, abans de la Guerra de Successió, el monestir tenia un important campanar poblat amb 6 campanes. Passada aquesta guerra, totes aquestes campanes desapareixen, el campanar també desapareix, i llavors es fa, l'únic que sabem que tenim com a testimonis, que es fon una campana a finals del 18, principis del 19, que anirà amb un campanar d'espadanya, que avui ja no ha arribat als nostres dies, però la campana sí. L'única campana, doncs, que ens queda de la història del monestir és aquesta que està dedicada a Santiago, a Sant Jaume, i que no tocava perquè la tenien penjada a la recepció de manera decorativa. I clar, l'any 62 s'aixeca el campanar actual, que és quan s'acaben les obres de restauració de l'església, es decideix tornar a edificar una torre i es queda sense campanes. Resulta que som la seu, ara actualment no, però llavors érem la seu de la Cofraria de Campaners i Carrillonistes de Catalunya. Caram. Però no teníem campanes, no? I és d'alguna manera un patrimoni perdut que se somiava, doncs, recuperar-lo, no?
En Robert, el campanar es va... Aquest nou campanar s'ha fet mirant com era l'anterior, se sabia com era l'anterior, o s'ha intentat seguir la línia de la resta?
No, el campanar actual, hem de tenir en compte que això és el procés de restauració de l'església que comença a finals dels anys 40, doncs se segueixen els criteris restauracionistes, no, d'aquell moment. Pensem que el monestir és un patrimoni nacional, per tant, darrere hi ha d'alguna manera, doncs, l'ens públic que controlava tot aquest procés, i al finalitzar, doncs, es pren aquesta decisió, aixequem una torre. Clar, de la torre original en sabem ben poc. tenim la base, no?, que sabem més o menys on creiem que anava, que probablement seria una torre quadrada de grans dimensions, de la qual no en sabem massa més. L'actual és una torre quadrada acabada en punta, que no, segurament no seria així l'original, no? Però sí que és veritat que és un element que ja és un símbol del monestir. És a dir, el monestir actual, sense el campanar, no el sabem veure, per tant, s'ha integrat molt bé al conjunt visual, no, de la casa.
Robert, l'objectiu és recuperar les 6 campanes?
No, perquè l'actual campana no en permet 6, en permet 4. Llavors, quan vam començar aquest projecte, l'objectiu era recuperar la campana més antiga, restaurar-la i pujar-la al campanar, i aprofitant que estem al municipi campaner de Catalunya, que és el de Balaguer, doncs fer la fosa d'una nova campana, que va ser la Santa Maria de Bellpuig. I tot això es va fer entre el 2010 i 2011, coincidint amb el centenari de l'arribada dels germans maristes al monestir de les Avellanes.
O sigui que ara ja teniu l'ocupació plena, per entendre'ns.
Llavors iniciàvem aquest projecte, no?, de recuperar el so de les campanes, i la idea era, doncs, sense una data final, dir, bueno, anirem recuperant les 4 campanes que permet el campanar. Què va passar? Que l'any 2015, doncs els veïns de Millà és un poble de la Vall d'Àger avui deshabitat, ens van vindre a veure i ens van dir, volem cedir-vos, volem donar-vos la nostra campana. I com la nostra campana? Diu, mireu, la nostra campana estava a punt de caure, ells tenien un campanar d'espadanya també, i va cedir, van poder salvar la campana abans que caigués i la van guardar en un magatzem. Però els hi sabia molt de greu que aquesta campana no sonés, perquè era la campana que ells havien vist tota la vida, doncs la campana del seu bateig, de la mort dels seus pares, de les seus casaments, no? I els hi dolia molt ara veure com Millà, doncs, va caient i aquesta campana com aquell testimoni que quedava, no? I vam aconseguir amb l'Ajuntament d'Àger, el Bisbat de Lleida, doncs, fer aquesta sessió, que l'objectiu era recuperar la campana, restaurar-la, fer que sonés i tornar-la al poble de Millà, sempre i quan Millà recuperés la vida i l'església recuperés l'activitat, no? Això aquest és el compromís, però mentrestant fer-la sonar. Llavors, el 2015 la vam pujar, està posada a l'ull nord del campanar, mirant precisament a la Vall d'Àger. D'alguna manera, aquesta va tenir, doncs, aquest sentiment, no?, de que els veïns de Millà tornin a sentir sonar la seva campana, encara que no sigui a casa seva, no?
Molt bé.
I l'any 2019, diem, falta l'última. I l'última vam dir, ha de ser la grossa, no?, perquè és la campana més gran, i la vam decidir que tingués un simbolisme molt gran. Primera va ser que el campaner, l'Abel Portilla, que és l'únic campaner pràcticament, almenys a nivell de península, que sap fer campanes de manera tradicional, com es feien abans, i li vam posar el repte de que la vingués a fer tota sencera aquí, ¿vale? És a dir, que fes el motlle com es fes abans, a peu de campanar, a peu de torre, la fongués aquí a Os de Balaguer, que a Os se n'ha fos moltes, no?, i que tingués tot aquest simbolisme, no? Per tant, ell va fer tot aquest procés aquí, la van fondre, però es va enganxar la pandèmia i no vam poder pujar-la al campanar, no? I això ho vam acomplir ara, finalment.
És que la pandèmia ha trencat molts plans, eh?
Malauradament, sí. Però, bueno, ara sembla que recuperem aquesta normalitat. Pujar-la ha sigut un espectacle visual perquè es necessita una grua de grans dimensions, tots els tècnics, no, que hi participen, i finalment et queda un element pendent, que és a l'estiu, quan puguem posar en data, doncs fer el primer repic de les 4 campanes com amb motiu de festa. No?
Això anava a preguntar. Ara hi ha els elements sonors, les campanes posades, però clar, això s'ha d'animar, per entendre'ns. Com ho fareu? De manera tradicional, com es feia abans, amb un campaner, o ja hi haurà instal·lat algun sistema mecànic perquè funcioni?
Sí, primer hi ha sistema mecànic, és a dir, ara nosaltres tenim instal·lat i un sistema mecànic que fa que toqui les hores, els quarts, l'Àngelus i tot el que vulguem, i de manera que el monestir hi ha campanes i se senten campanes a cada dia, no? Però, paral·lelament, com estem a Os de Balaguer, que hi ha associació de campaners, nosaltres les fem sonar molt sovint amb campaners, no? Les fem batejar, les fem voltejar i fem toc de campana. Tant el dia de la festa farem vindre campaners i farem una festa tradicional oberta a tot el públic, que es puguin escoltar les campanes i veure les campanes com es feia tradicionalment als nostres pobles. No? A més, hi ha un element més afegit. Aquesta campana, la Sant Marcelí Champagnat, és una campana que es va fondre amb una germana. Es va fondre la Santa Maria de Bellpuig d'Artà, que està a Mallorca, aquesta campana, es van fondre juntes perquè són el símbol de l'agermanament entre Os de Balaguer i Artà.
Mira.
Sí, perquè és el nostre monestir a la conquesta de Mallorca, de Jaume I, hi va participar, i Jaume I ens va donar tot el que és actualment el llevant de l'illa, la zona d'Artà, i van tindre el compromís de repoblar i administrar aquella zona durant dos segles. La manera de fer-ho va ser creant un monestir, que va ser un priorat que es va emportar el nom de la Casa Mare, Bellpuig, i que encara avui es preserva, i això va portar l'agermanament entre aquests dos municipis, i com no podia ser d'una altra manera, el símbol va ser doncs, regalant una campana a la gent d'Artà. No? Quin és l'objectiu? Quan ells la puguin pujar, que encara no l'han pogut pujar a la seva església, doncs fer un repic conjunt, farem també aquesta festa, diguem, de conjunta.
Tenim data, per cert, per aquest estiu o encara no?
No hem posat data, això és un dels motius de la pandèmia, que ens costa acabar de planificar amb temps vista, però serà l'estiu al juny, i si no pot ser el juny, ja segurament no anirem a setembre, però bueno, avisarem.
Ho dic perquè serà un espectacle, al final, el so de la campana, originalment, i tu ens ho explicaries millor que jo, es va crear per una necessitat de comunicació. Estem parlant d'èpoques en les que comunicar-se, igual que avui en dia, era valuós, era vital, però clar, els mitjans que hi havia, doncs entre d'altres, doncs, era la campana, per exemple, i és curiós. Això ens ho ha explicat el Joan Bellmunt o el Joan Ramon González també. Hi havia diferents repics i la gent els entenia, no els hi feia falta ni mirar el campanar. Depèn del que tocava, doncs sabien que era una cosa o una altra, no?
Sí.
Però avui en dia ens ha quedat doncs, com bueno, una reminiscència de la història, i t'asseguro que encara que hi ha gent que li molesta el soroll de les campanes, que potser són els que fan més soroll, però són mínims, anar en una zona on hi ha un monestir o un campanar i no sentir de tant en quant un toc de campana, per mi és que li falta alguna cosa.
Totalment, i d'aquí ve el projecte aquest, d'alguna manera de recuperar un so i un patrimoni que és un patrimoni sonor del nostre país que queríem que ha de ser, i a la vegada això, explicar que tot el so de les campanes tenia tot un sentit en la vida de les persones fins fa dos dies.
Sí, no fa tant temps.
El que volem és que això no es perdi, que això quedi, i amb Os de Balaguer, doncs, amb tota la trobada de campaners que fa més de 40 anys que es fa, jo crec que s'ha fet un treball molt important perquè ara ja hi ha moltes confraries i moltes associacions amb molta gent jove que precisament puja als campanars a tocar campanes.
I tant que sí.
Això també és un èxit, no?, de tot plegat.
Doncs estarem atents per aquesta data, perquè de veritat que si la vostra agenda us ho permet, serà una jornada única al monestir de les Avellanes, que ha recuperat aquestes quatre campanes i que ja estan funcionant, però que faran aquesta inauguració amb un repic de campanes espectacular, com ja ens ha dit el seu director, o serà aquest juny o el setembre, però vaja, que us en informarem. Robert Porta, director del Monestir de les Avellanes, com sempre, un plaer escoltar-te. Són històries fascinants de no fa massa, a més, és que la història, de vegades ens pensem que fa molt, molt temps, són històries relativament recents, potser a nivell humà sí que fa dies, però a nivell de territori això és quatre dies enrere, i que les tenim ben a prop i que ens agrada conèixer. Robert, enhorabona per assolir aquest objectiu que us vau marcar el 2010.
Sí, correcte, sí, ho hem aconseguit amb aquests 12 anys i la veritat que ha sigut molt ràpid. Són molts anys, però en el fons és un procés lent, perquè val diners i perquè implica moltes persones, però ho hem aconseguit i ara per nosaltres és un patrimoni al servei de tota la gent de Lleida, de Catalunya, perquè crec que ha de servir per això.
I tant. Doncs apa, agraït de que ens seguís atès. Robert, enhorabona.
Molt bé, moltes gràcies. Una altra.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en Medda y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien, 973-223377.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Daily Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Daily Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apareixia que ens acostarem a la una de la tarda, meitat de la setmana, i a més això el que vol dir que, i ara físicament, Cosme García, que està aquí als estudis de Cope Lleida. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Recuperat ja, recuperat de la fèria d'abril, del dia del treball, de tot això.
Sobretot del dia del treball, recuperat.
No, saps què passa? Que quan vaig arribar a l'emissora l'altre dia em vaig quedar sobtat perquè vaig dir, preparados? Perquè clar, hem ficat aquí el Jordi Pérez, ens ha ficat un rellotge i dic... Vinga, ja tinc tantos segundos, tantos minuts.
Ara veus minuts... Ara quan us dic, escolta, vigila l'hora, no em podeu dir que és que no marque bé.
No, és que ja era hora que tinguéssim aquells rellotges, d'aquestos dígits.
Ja marque bé.
No, a més que tenim un tècnic que és humanetes, eh?
Clar que sí. Cosme García, va, qui coneixem avui a l'entrevista Cosmopolita?
Quina és la Mare de Déu més admirada de totes?
La Mare de Déu?
Sí, a més, l'advocació que més fidels té...
Home, aquí Lleida... Amb...
Les blaus.
Les blaus, però...
Perquè està de moda.
Sí, però no sé. La blanca, la Verge Blanca.
A Lleida, però Lleida. A nivell internacional.
Jo què sé.
La que més altars tiene.
I Cosme, que no porto control jo dels altars de les verges.
Ah, doncs vinga, la Verge del Pilar.
Ah, la Verge...
Com s'entén la...
La Verge del Pilar és la que té més...
La que més... Home, a veure, sembla mentida que tu hagués tingut una dona que hi balla jotes i un sogre que sabia cantar jotes.
Home, però a Saragossa sí, però...
La que més altares tiene és la Virgen del Pilar. Això hi ha una jota que ho diu. I aquesta senyora es diu així, i de cognom se diu Pàmpols. Pilar Pàmpols, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia.
Bueno, és veritat o no?
Tu has sentit... Moltes gràcies a la introducció.
Però és veritat o no? Tu has sentit dir això?
Sí.
La Virgen
sí.
del Pilar, la que más altares tiene, es la Virgen del Pilar, no?
Sí, sí.
Però bueno. Pilar Pàmpols la tinc aquí, saps per què, Ricard?
Per què?
Perquè és dona, és importantíssim, i a més està en un càrrec d'aquells que sembla mentida, perquè semblava que només eres homes els que havia. És la presidenta, a nivell estatal, dels agents comercials.
Uh-huh.
Que aquí qui anava a vendre, que sempre veus com anava a vendre neveres, com anava a vendre xocolates, són homes.
Home, sí.
Sembla que no havia representants de comerç, que sí?
Sí.
Pues ella és la presidenta.
Perfecte.
De tots. Pilar, des de quan ets presidenta del col·legi?
Doncs, a veure, ho situo una mica, vale? Perquè a nivell ha anat a poc, vale? Jo soc col·legiada del Col·legi d'Agents Comercials de Lleida. Farà ara aviat 4 anys que ho soc com a presidenta aquí a la ciutat. I fa un any que ho soc presidenta del Consell, que seria el conjunt de col·legis de tota Catalunya.
Hi ha una cosa important. Tu dius això, però algú diu, bueno, i què vende, esta?
I què vende, sí.
I què vende?
I què vende, vale. A veure, és difícil, perquè molta gent té aquesta pregunta. Què és un agent comercial? Què ven un agent comercial? Quines cares fan els agents comercials, vale? O en quines situacions te pots trobar com un agent comercial.
Sí.
Clar, estem en una societat que ha evolucionat molt, però sí que quan hi penses d'una manera freda, pues et ve a la ment l'agent comercial que quasi te toca la porta i se presenta amb una cartera i a vendre un producte molt concret. Clar, tot i que estem a la carretera molt sovint i que estem, que és una feina molt solitària, sí que ha evolucionat molt, hi ha la tecnologia que ha aparegut i està en tots els àmbits, perquè tots els productes mínimament necessiten una venda i a vegades necessiten un intermediari, que és la funció pròpia de l'agent comercial. Estic,
estic d'acord, vale? I després també necessiten una campanya publicitària com la que estem fent ara en aquest moment o estem fent sempre, sí, a les cases comercials. Per cert, on vas néixer?
Jo vaig néixer en un poble de Lleida que es diu Corbins.
Home, és un poble, és a dir, és aquí al cantó. O sigui,
està aquí la vora.
És aquí.
Està la vora.
És aquí, sí.
Dels meus pares de Corbins. Bueno, no, la meva mare era d'un altre poble, Vilanova de la Barca, però van dir-me la vida de Corbins.
La de les Tres Mentides.
Sí, aquesta, la de les Tres Mentides. I però, bueno, ja va néixer, ella ja va fer la seva vida a Corbins, amb quatre germans a Corbins, o sigui, una família molt arrelada al poble. I el meu pare, doncs, també.
És dedicament, dedicament al comerç o no?
No, gens.
I tu què ven elles com a gent comercial?
És a dir, jo és una mica particular, ¿vale? Perquè des de la meva carrera, a l'inici, jo volia ser cartògrafa, o sigui que he fet una evolució bastant rara.
Molt bonic. No, però molt bonica, eh?
Sí, bueno, m'agradava molt, i ho vaig estudiar, el que passa que després, quan ets jove, pues, tens moltes idees i al final pues, te vas desviant cap a un cantó o cap a l'altre en funció de les teves, del que t'agrada. Llavors, a mi m'agradava molt la llengua francesa, perquè m'agradava molt, i vaig dir, bueno, pues, vull ser cartògrafa a França. I me'n vull anar a França. Mm-hmm. I llavors el meu pare, que ell és, bueno, és comptable, no treballa mai de comptable, però sí que ha fet estudis de comptabilitat, i ell és pagès. Vale? Treballa per l'hereu, i era un moment de que l'hereu havia d'estudiar, però no forçosament tothom treballava dels estudis, sinó que havies de tornar a ser pagès. I el meu pare ens vam assentar i va dir, vale, una cartografa a França, mira les prioritats, a veure si de veritat, quan jo tenia 20 anys, era la prioritat ser cartògrafa, si anava a França, si canviava els estudis per buscar una cosa una mica més estable, i me'n vaig anar cap a l'educació.
Ah, molt bé.
Que no. I llavors, quan ja vaig estudiar, infantil, eh? I llavors, quan ja vaig tenir això, ja vaig tenir, bueno, l'acord de poder fer una mica la meva vida. Perquè sempre m'han dit que he de ser autònoma, tot i que estigui en parella, o casada o sense casada, sempre he de ser... Això vol dir
que és... Pilar, jo que conec aquesta professió, perquè els que estàvem aquí fent també a l'emissora, sí, de locutors i fèiem publicitat, no es van fer agents comercials titulats, quan havia el senyor Jordi Castelló. Però abans de veure una dona, agent comercial no era habitual. Ara ja es veu per internet, perquè moltes vendes es fan per internet. Però veure una dona anar a vendre un producte no era molt habitual, si no fos cosmètica, Elena Francis i Productos Francis, i Montserrat Fortuny, aquestes coses així, o pulseretes. Però anar a vendre electrodomèstics, anar a vendre alimentació i tot això, no era habitual de veure amb una dona, no?
I ara també és bastant minoritari. Una de les ajudes que fem bastant és als joves i a les dones perquè es col·legien. A veure, era minoritari perquè ha sigut molt difícil de que les dones siguin autònomes per elles mateixes. A vegades fins i tot la dona feia la funció de comercial, però com que dintre amb un matrimoni, per exemple, podien tenir una empresa i que sigués la dona la més comercial, però era l'home que es col·legiava. Bueno, coses d'aquestes, jo vull dir... És a dir, no... I ara mateix és una lluita, perquè tot i que hi hagi molta gent activa, és difícil de tenir dones col·legiades, pues, per moltes raons. Tot i que està molt... els camps són... No, com dir-te? El col·legi d'abogats, tota la gent que està al col·legi d'abogats és abogat. El col·legi d'agents comercials tinc de moltes titulacions, de gent que no té formació, molts àmbits. I llavors, ara, a poc, jo, des dels últims 4 anys, sí que ha pujat la inscripció de dones col·legiades.
I en teniu molts, perquè jo recordo, durant molts anys vaig presentar la festa que feu un munt de regals, vaig presentar la vostra festa patronal, i teniu molta gent. Jo ara no sé com està el vostre col·legi, si teniu molta o poca gent, però bueno, abans n'hi havia molts, moltíssims.
A veure, la col·legiació abans era obligada, i ara és una decisió. Jo treballo perquè els agents col·legiats se col·legien, ¿vale? Perquè crec que quan tu tens aquesta feina, estar dins d'un col·lectiu a nivell d'assessorament, a nivell de necessitats, a nivell d'interessos, t'ajuda molt, sobretot perquè estàs molt solitari, que és el que he dit abans.
Bueno, vull conèixer una mica més, que si no, no em donarà temps.
Dis-me.
Ets bona
cuinera. Jo parlo molt i és que tinc moltes coses que dir, però dis-me.
No, perfecte. Ets bona cuinera?
Sí, m'agrada molt.
I que el teu plat predilecte?
Jo he viscut 10 anys a França i faig moltes coses franceses.
A part de la truita a la francesa, alguna cosa més, no?
Sí, m'agrada molt, o sigui, qualsevol cosa. No sé, galtes de porc.
I els cargolsos, els cargolsos domines o te dominen?
Bueno, els caragols els fa més el meu home. Perquè ja tenim una mica les especialitats dividides, però sí que m'agrada cuinar.
I d'allò dels viatges, ets aquella és molt viatgera? T'agrada més fer viatges amb avió, creuers, t'agrada viatjar amb el cotxe, anar a Pirineu, una platja, què t'agrada més?
Com que per la feina viatjo molt i també agafo l'avió bastant, sí que és veritat que m'agrada fer territori local i m'agrada exprimir el lloc on vaig. No soc de viatges llargs, no, els creuers no m'agraden gaire i allò de dir me'n vull anar, no. M'agrada molt França, Catalunya, el Portugal. He viatjat per tot Europa, però si he d'escollir m'agrada exprimir bé una zona i si és propera millor, perquè a vegades tenim coses a la vora que no ens en donem compte i que són molt fantàstiques.
I dos cosetes, jo voldria saber també si estàs o has estat amb alguna entitat sociocultural, benèfica, de la nostra ciutat o de voluntariat.
Vale, a veure. M'enganxen a tots els llocs on són associacions, vale? Tipo hi ha AMPES, escoles i tal. Mm-hmm. Ara mateix estic a la junta d'un club d'escacs que s'acaba de crear, que es diu Franc de Dama, perquè el meu fill juga escacs i li agrada molt, i és un club on té una part social molt implicada i aquí m'identifico molt. I després jo treballo a la Baldufa, que és una companyia de teatre de Lleida.
Aquí venia, que per cert, puc descobrir una cosa?
Dic-me.
Pues venga. Se fa un gran espectacle el dia del pregó de les festes, Ricard, i actuen tres grups de Lleida. La Baldufa ha sigut un dels grups premiats i també li s'han premiat per poder participar en aquest gran espectacle que esteu preparant. He despejat alguna cosa positiva o què?
Sí, bueno, sí, sé que hi ha alguna implicació, sí. No, però la Baldufa és molt... sempre està fent coses, sempre està en moviment. Ara mateix, per exemple, mira, jo ara us diré una cosa, no sé si no heu sentit, com que estem de manera voluntària al barri de la Mariola, fem molt treball social a la Mariola, i ara farem el primer festival del barri, que es dirà en Renou a finals de maig, o sigui que jo també t'he de dir-ho coses.
Molt bé. Acabo a l'inrevés. Hasta ara jo t'he fet preguntes i parlat del col·legi, d'agents comercials, de la teva vida. Pilar Pàmpols, fes-me una pregunta compromesa, el món social, cultural, econòmic, polític, que no t'he preguntat mai si t'han proposat d'anar a una llista electoral, però bueno, això ja arribarà.
Ja arribarà. A veure, jo te faré una de molt senzilla, ¿vale? Però bueno, com que estem en aquest moment de visibilitat, te faré la pregunta de si tu físicament coneixes on està ara la seu del Col·legi d'Agents Comercials.
Tinc que dir no, m'ho vas dir tu, que estàveu a Pardines, vull recordar, però que no. Jo havia estat sempre al carrer Ensam Clavé, davant de lo que era el Torino o davant de quasi del bar Clavé o on havia la Casa d'Aragó. Jo havia vingut molt allà al Col·legi d'Agents Comercials, encara recordo aquella bandera de color verd. Dic bé,
sí,
no?
Sí, és la bandera dels agents comercials.
Perquè veguis que no dic mentides, jo. No sé on és, no sabia on és la seu, no he estat mai, però si un dia m'invites, me convides, puc vindre tranquil·lament.
Vale.
Vull recordar el senyor Remacha, vull recordar també, bueno, a molts, al senyor Borrell, vull recordar també al meu amic Ramon Ibars, home de teatre, que també era agent comercial, i jo mateix, jo tinc el títol a casa meva, que un dia, si vols, t'enviar una foto del agent comercial titulat a nivell nacional i l'internacional.
Pues molt bé.
Pilar Pàmpols,
un bon exemple.
Pilar Pàmpols, vale. T'agraeixo molt que hagis estat a nosaltres. Bona feina, que una dona estigui al front d'això per mi és molt important. I ja saps, ara el que tens que vendre, que t'han fet una entrevista a la millor emissora que hi ha en aquest moment, que es diu la cadena COPE.
Vale, sens dubte.
Molt bé, pues,
vale, moltes gràcies, encantada.
Com diu aquell, m'alegro d'haver-te pogut saludar.
Vale, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu, adéu.
Que bé que et vens, Cosme, eh?
No, jo venc la casa.
O que bé que vens la casa.
Jo bé, home, per això estic aquí, que no és una emissora
però
comercial.
Però treu bon preu, eh? Treu bon preu.
Bueno, parlarem a la directora comercial, que això és que la Merche és la que mana.
No, parla, ja parla, es pot parlar, ja.
No, però perdona, és que si agafo molts entrevistats aquests, en tres preguntes acabo, eh? Perquè sí, la Pilar, sí. La llarga ve, eh?
No, no, perfecte. Cosme García, escolta, pren-te-ho en calma, que estem al mes fort de Lleida.
Hombre, hombre, ja saps que ja comencem la festa major. És que ja comencem la festa major.
Pren-te-ho en calma, per això t'ho dic.
Titelles, festa major, moros i cristians, feria d'abril que van passar, i ens arriba la plec del Caragol.
Per això, per això. Tu posa't tranquil·la.
Ala.
Cosme, cuida't.
Com diu aquell, salut i larga vida, oia.
Gràcies, Cosme. Escolta, una darrera hora. Dos detinguts a Lleida acusats d'almenys quatre robatoris en establiments i en un vehicle. T'ho explico d'aquí uns minuts. Al migdia de Cope Lleida, sóc el Ricard Álvarez. I tornem, uns minuts.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy toca una ración de buenas noticias que, bueno, viendo cómo está el patio, la verdad que se agradece poder contar, pues eso, buenas noticias. El paro baja en el mes de abril en algo más de 86.000 personas y deja 33.000 afiliados más a la Seguridad Social, que supera por primera vez en la historia los 20 millones. Son buenos datos que reflejan, pues, varias cosas. Primero, después de dos años, esta Semana Santa, se ha parecido mucho más a las que vivíamos antes de la pandemia. Este año ha habido bastante movimiento y se ha producido también la reactivación del sector servicios, principalmente del turismo y la hostelería, que han demandado más contrataciones. De hecho, si miramos las gráficas del paro en este último año, pues vamos viendo cómo en la medida que se relajaban restricciones, pues ha ido bajando también la cifra de desempleo. Cuando ha llegado esta campaña de Semana Santa, la curva ha bajado todavía más que los meses anteriores. De hecho, la hostelería es la que está tirando del carro ahora mismo en la Seguridad Social. La clave es hasta qué punto responde a un factor estacional o puede mantener el ritmo en lo que queda de año. Lo cierto es que la campaña de verano promete ser también buena y es posible que se mantenga la creación de empleo. El segundo dato clave es la tendencia que marca la reforma laboral. Casi la mitad de los contratos en este mes de abril han sido indefinidos. Se han firmado concretamente casi 700.000. Donde más se ha notado es en la agricultura, un sector que tradicionalmente ha tirado de la contratación temporal, ligada, por ejemplo, a las campañas de recogida de productos agrícolas. Pues bien, en el último mes, la contratación indefinida en este sector, en la agricultura, ha crecido un 116%. El segundo sector con más incremento de contratos fijos ha sido el de la construcción, donde ha crecido un 58%. Son datos buenos y el gobierno en pleno está que tira cohetes celebrando todas estas cifras. Pero en las oficinas públicas de empleo sigue habiendo registrado más de 3 millones de personas pues esperando un trabajo. España tiene una tasa todavía de paro del 13,5%. Es una de las tasas más altas, además, de la Unión Europea. Asignaturas pendientes en medio de un contexto internacional inestable, con mucha incertidumbre y demasiados cabos sueltos por atar. Sin ir más lejos, hoy mismo la Unión Europea ha decidido prescindir de forma progresiva del petróleo ruso en un nuevo paquete de medidas contra Moscú por la invasión de Ucrania. Las consecuencias de esto, pues, están todavía por ver. Datos, perspectivas económicas para este miércoles en el que estamos haciendo este programa, este Mediodía Cope en directo desde un lugar muy especial, desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, situado en la ciudad de Vitoria. Un lugar de memoria y un lugar que impresiona, pero que es imprescindible visitar. Enseguida vamos a hablar con algunos de sus responsables, pero a esta hora, a la 1:03 de la tarde, una hora menos en Canarias, hay también otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Sí, vamos con esas noticias. Los Mossos y la policía local habían intervenido algunas veces en el edificio del incendio en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en el que han fallecido tres personas por problemas de convivencia y peleas entre vecinos. El fuego se ha originado en dos focos simultáneos, por lo que, según la alcaldesa de esta localidad, hace sospechar que ese incendio habría sido provocado. Y la ministra de Defensa, seguimos a vueltas con el caso Pegasus. Margarita Robles ha defendido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y ha asegurado asegurado en el Congreso que se siente particularmente orgullosa de los hombres y mujeres del CNI tras las escuchas detectadas en su móvil y en el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Robles advierte que cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo, no debe callarlo ni eludirlo, sino que debe acudir a los tribunales de justicia. Y detenidos dos peligrosos agresores sexuales de menores, uno de ellos en Sevilla por abusar de su nieto de 13 meses, es tremendo, y el otro en Valencia por cometer el mismo delito sobre dos niñas a lo largo de 10 años, que grababan estos actos, estos tipos, y compartían los vídeos y las fotos en Internet. Y el Papa ha invitado a los ancianos a demostrar con humildad y firmeza que creer no es algo solo de personas mayores en estos momentos en los que la práctica de la fe es considerada muchas veces como un residuo anticuado o una superstición enmascarada. Además, varios testimonios han arropado la presentación en la Conferencia Episcopal de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas, que se celebra el próximo domingo del Buen Pastor. Una jornada para suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su vocación y para ayudar a que ninguna de las vocaciones en los territorios de misión se pierda por falta de medios económicos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues esta noche ya vamos a conocer el rival del Liverpool en la final de la Champions, y ojalá sea el Real Madrid, claro.
Sale del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, es a las 9 de la noche en el Bernabéu, la ventaja es de un gol para el equipo de Guardiola. Carlo Ancelotti anunció que Alaba es baja para el partido, le va a sustituir Nacho y en principio va a jugar con 4 centrocampistas, con Valverde en el equipo titular. En París espera el Liverpool, que ayer ganó 3-2 en Villarreal, después de ir perdiendo por 2-0. Y la noticia de la mañana es la condena del futbolista del Celta, Santi Mina, por abusos sexuales. Los hechos ocurrieron en el año 2017 y ha sido condenado a 4 años de prisión. ¿Cómo ha reaccionado el futbolista y el Celta, Santi Peón?
Desde que a primera hora de esta mañana se conociera la sentencia contra Santi Mina, el delantero del Celta, por parte de la Audiencia Provincial de Almería, no han dejado de sucederse las reacciones. La primera, muy contundente, a través de un comunicado por parte del Real Club Celta, la que anunciaba que el futbolista es momentáneamente apartado del trabajo habitual del primer equipo, desaparece de los entrenamientos y evidentemente también de los partidos, además de que el club condena tajantemente los hechos tipificados en la condena. Poco tiempo después, la defensa del propio futbolista ha anunciado recurso porque dicen que ven graves defectos de forma en la sentencia de la Audiencia de Almería.
El otro jugador implicado en los hechos es David Goldar, que juega en el Ibiza y que ha quedado absuelto. Y en tenis en Madrid, Bautista está perdiendo, ha perdido el primer set contra Evans. Recuerden que a las 4 de la tarde debuta Rafael Nadal.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida, dimecres 4 de maig. Li està costant avui ja de pujar temperatura, però hem guanyat pràcticament ja 18 graus a la ciutat de Lleida, amb un cel ennuvolat, i per això, doncs justament, li està costant de pujar més la temperatura, perquè, com ja ens va explicar l'Armando Álvarez, tenim una inclinació solar, per entendre'ns, o una incidència de rajos solars del mes d'agost. Per tant, el sol és fort. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida, intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna i s'esperen xàfecs i tempestes que poden ser localment forts. Temperatures màximes en lleuger ascens amb valors de fins a 24 graus a Lleida capital i Balaguer, 23 a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. A més, també ben variable fluix. Demà dijous, al vessant nord del Pirineu, esperem cel ennuvolat amb probables precipitacions febles i ocasionals, i a la resta, cel poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. Temperatures en ascens, excepte les màximes, que no variaran al vessant nord del Pirineu, i també vent de component nord i oest fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
T'explico que els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada dos homes de 22 i 29 anys com a presumptes autors de 4 delictes de robatori amb força a interior d'establiments i un delicte de robatori amb força a interior de vehicle a la ciutat de Lleida. Segons ha explicat la policia, la matinada del passat dimarts, una patrulla de Mossos que estava fent tasques de seguretat ciutadana pel centre històric es va adonar que davant la presència policial un individu va intentar evitar-los. Aquesta actitud va cridar l'atenció dels agents i el van aturar i identificar. Atès que l'home tenia nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, el van escorcollar. A sobre portava un gran nombre de monedes, càpsules de cafè i altres objectes susceptibles d'haver estat sostrets en algun bar. Mentre feien indagacions, els agents van tenir coneixement que s'havia produït un robatori amb força en un local social del carrer Lluís Besa, on van robar en el bar del local i al centre de dia que hi ha al mateix edifici i el qual, entre d'altres, t'ho explicava ahir, aquesta onada de robatoris. Les gestions policials van permetre constatar que la persona identificada era un dels presumptes autors del robatori, fet que va motivar la seva detenció. Hores més tard, una altra patrulla dels Mossos va localitzar al carrer Alsamora un segon individu amb més de 20 antecedents policials, 20 antecedents policials que portava nombroses monedes a sobre. També va quedar detingut per la seva presumpta relació amb el robatori. Es dona la circumstància que ja va ser detingut el passat diumenge per una patrulla de Mossos que el va enxampar quan acabava de cometre un altre robatori a l'interior d'un vehicle estacionat al carrer del Bisbe. Les gestions fetes posteriorment a comissaria pels agents de la Unitat d'Investigació de Lleida van permetre acusar el primer detingut d'altres dos robatoris amb força en dos bars de Lleida. El primer va ser el 18 d'abril, en un bar de la plaça Paeria, on van forçar la reixa i van sostreure la caixa enregistradora, i el segon robatori va ser el 29 d'abril, en un bar del carrer Obradors, on va sostreure ampolles de licor i el caixetí de la caixa enregistradora amb la recaptació. La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres delictes contra el patrimoni a la ciutat. Els detinguts, amb nombrosos antecedents, passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida, i no sé si passarà alguna cosa diferent que les altres 20 vegades que, per exemple, un d'aquests dos ja l'havien enxampat per fets similars. El que parlàvem, la reincidència. I què fem si l'hem enganxat 20 vegades fent el mateix? Què fem si ja el van enganxar diumenge i dimarts una altra vegada? Diumenge per una cosa i dimarts, que ja estava al carrer una altra vegada, el tornen a enganxar fent una altra. Què fem? Ja t'ho preguntava la setmana passada i l'altra, suposo que t'ho preguntes. No funciona. Alguna cosa no funciona. En fi, estem a principi de mes, anem a fer recompte de tema de l'atur. Arnau Vilà, perquè l'atur ha crescut a la demarcació de Lleida, la única, per cert, de tot Catalunya, en 17 persones al mes d'abril, i la xifra s'ha situat en 20.825 persones.
Doncs sí, les xifres a la demarcació de Lleida marquen un increment del 0,08% respecte al març i situa la xifra total de desocupats en 20.825 persones, segons les dades que ha donat a conèixer aquest dimecres el Ministeri de Treball i Economia Social. Tot i això, hi ha 6.249 aturats menys si es compara amb l'abril de 2021, una reducció del 23%. Malgrat això, la contractació del mes d'abril va disminuir un 13,3% a la demarcació de Lleida en relació amb el mes anterior. En quant al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la xifra total a l'abril era de 194.200 persones a Lleida, cosa que representa una baixada del 0,85%.
I recordeu les glaçades que van afectar, sobretot també, les zones de Lleida, però podem dir la conca de l'Ebre i del Segre. Se'n va parlar molt, però després, doncs, els que no estem directament implicats, doncs, ho recordem de tant en quant amb alguna informació. Els que estan implicats ho veuen cada dia. Doncs, ja llavors t'explicàvem que van ser unes glaçades que havien fet molt, molt mal. I a més ho puc constatar després parlant amb persones vinculades al sector, i és unes glaçades que han fet molt mal. També ho reflexe Agroseguro, que preveu indemnitzacions de fins a 109 milions d'euros per aquestes glaçades a Catalunya.
Doncs sí, aquestes glaçades que deixen xifres rècords, perquè a part d'aquestes indemnitzacions que cauran amb 109 milions d'euros a Catalunya per les gelades, el que fa que sigui la xifra més alta dels 244 milions d'euros que estima pagar l'empresa Agroseguro al conjunt de l'estat espanyol. Aquesta xifra provoca que es tracti del sinistre més greu de la història de l'assegurança agrària. A més, els episodis de gelades es van registrar en només 3 nits. La majoria de danys s'acumulen a la fruita dolça de la Vall de l'Ebre i també són rellevants les pèrdues en ametlla. La superfície sinistrada declarada fins ara pels pagesos supera les 90.000 hectàrees i les comunitats autònomes més afectades són Catalunya, Aragó i Castilla-La Mancha.
Déu-n'hi-do, eh? Marxem ara cap al territori, cap a Mollerussa, perquè l'enderroc dels darrers blocs del grup Sant Isidori començarà la segona meitat d'aquest mes de maig.
Sí, que és quan s'iniciaran els treballs de limitació i buidatge dels blocs B i D, previs a l'enderroc dels darrers edificis del grup Sant Isidori. L'Incasol és el promotor de l'actuació, mentre que l'Ajuntament de Mollerussa són els responsables de la redacció del projecte i la direcció de les obres. Per portar a terme aquest reallotjament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya va haver de mobilitzar un total de 79 habitatges. El cost global de l'operació superarà els 400.000 euros.
Gràcies, Arnau. Nosaltres acabarem parlant de sòl comercial perquè el govern de Catalunya impulsarà la creació de 7 polígons industrials mitjans al Pla de Lleida, això sense comptar el de Torreblanca, que iniciarà amb 240 hectàrees, però que pot arribar fins a les 1.000. I també anem a parlar de dades de la pandèmia, perquè l'augment de casos de Covid des de l'eliminació de la mascareta en interiors i la Setmana Santa s'ha alentit en la nova actualització de dades del Departament de Salut. I si divendres passat els contagis van créixer un 40% respecte a la setmana anterior, ara aquesta pujada ha estat del 22%. Però pujada, al cap i a la fi. Hem passat de 708 casos setmanals a tota la província de Lleida als 868. Si de moment no hi ha un creixent nombre destacable entre els ingressats greus a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que hi continua havent una persona a la UCI, una de les xifres més baixes de la pandèmia. Pel que fa al total d'hospitalitzacions, la xifra no reflecteix la realitat perquè el Departament de Salut barreja totes les persones que tenen una PCR positiva. El Pla de Lleida va notificar 38 ingressats, però dilluns només n'hi havia 9 per la Covid-19 en planta, un menys que dissabte. I també es reflecteix aquesta tendència a nivell de Catalunya, on hi ha 951 ingressats amb una PCR positiva, que són un menys. I amb esports, l'apunt, recordem que la Real Federació Espanyola de Futbol ha decidit que finalment el Numancia-Lleida es jugui. És el darrer partit de la primera volta, que pràcticament coincidirà amb dates amb el darrer partit de la segona volta, que serà un Lleida-Numancia. Un partit, els punts d'aquest partit, vital pels dos conjunts. El Numancia és líder a 2 punts del segon, cosa que doncs, guanyar aquest partit el col·locaria ja, a falta de 3 jornades, amb 5 punts pel segon. Per tant, home, no és matemàticament definitiu, però seria molt important. Però ull, perquè el Lleida Esportiu li falta un punt per entrar a la fase, al play-off, a les posicions que donen accés al play-off d'ascens, amb un partit menys, també, aquest, que si se l'endugués el Lleida Esportiu, els col·locaria ja directament i dependrien de si mateixos per jugar a la fase de play-off. Per tant, ara pendents perquè citin el dia i l'hora per jugar aquest partit.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Daily Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Daily Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja que ja parlem de noves tecnologies directes cap a dos quarts de dues. Avui és un programa especial. Mira, parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet, a infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i que també ens pots escoltar a través del podcast, que et permet escoltar-nos quan vulguis, quan ho desitgis, quan puguis i les vegades que vulguis i recuperar programes antics. Però avui és un programa especial i el Jaume Sitjà t'explicarà per què. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Que bé sones, eh?
Ostres, un plaer sonar així, no? Tu també, eh?
També. David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Ostres,
qué
alegría. Que bé sona també el David, eh?
M'agrada que no hagi de l'ai.
Ojo, eh?
És que, clar, és que... És
habla,
és
que hablo. Habla, que hablo.
Clar. Doncs Jaume Sitjà.
Doncs finalment avui tornem als estudis de Cope Lleida. Ja ens havíem acostumat a fer ràdio des de casa, però aquesta comunicació no verbal, doncs, que aquí tenim i ens podem veure, doncs em fa que les coses siguin molt més senzilles a la dinàmica del programa, no? Doncs d'aquest espai, com cada dimecres. Doncs avui volem... De què parlarem avui? Doncs volem parlar més tranquil·lament d'aquest canvi de propietari de Twitter que vam comentar ja la setmana passada. Però qui és aquest Elon Musk, no? Qui és? Què pretén amb aquesta compra? Perquè són preguntes que ens fem i com no. Ho volíem comentar l'altre dia molt més tranquil·lament, però clar, a l'entorn que estàvem, doncs les coses van anar per un altre cantó i molt bé que van anar, no?
Sí, sí.
Doncs, bueno, aquest és el tema pràcticament monogràfic que tenim per la tertúlia, perquè el David m'ha dit, no preparis res més, no preparis res més, que tinc moltes coses, que tinc moltes coses. Però la dinàmica del programa no canvia, perquè per començar sempre tenim un moment pel record, per aquesta efemèride, i que el David sempre ens fa viatjar. En quin any avui, David?
Pues vosotros veréis.
Ah, ja lo sabia.
La letra es du. Bueno, pues cómo no, hoy es, sí, 4 de mayo, y es claro, el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias. Sí, el origen de esta fiesta, de la que hace ya varias décadas y millones de fans de todo el mundo conmemoramos, y digo conmemoramos en primera persona, el nacimiento de esta popular franquicia cinematográfica de George Lucas, que ya se remonta a 1979. ¿Dónde y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues os voy a contar. En 1979 se publica una nota de prensa publicada en el London Evening News, un periódico, en la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, por su reciente nombramiento como primera ministra del país. En ella escribían lo siguiente: May, del mes de mayo, de Ford, día 4, be with you, Maggie, congratulations. Claro, esta frase, según la vieron escrito, Darío dio en su lugar a fonéticamente lo que quiere decir May the force be with you, o lo que significa lo mismo que la fuerza te acompañe. Una cita que sin lugar a duda caracteriza toda una serie de películas que bueno, pues arrancaría con Mark Harris, con Harrison Ford, con Carrie Fisher, o mejor dicho, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Con Luke Skywalker y toda su saga, ¿no? Yeah. Empezó el 25 de mayo de 1977, pero tal día como hoy, en 1979, y con esta nota de prensa desde entonces, celebramos el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias.
Només dic que som uns friquis.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara jo us pregunto on la vau veure, en quin cinema la vau veure aquí a Lleida?
Jo no l'he vist al cinema. Jo m'he esperat ara de gran, a través de streaming.
Jo el episodio 4 tampoco, porque tenía 2 añitos y además no vivía ni en Lleida, pero la vi por los 80, ya por los 80 en VHS.
Doncs jo recordo el dia que vaig anar a veure-la.
Sí?
Sí, sí. El Fèmina.
Ostres, també ja no hi és.
Bueno, va, que comencem a parlar d'anys enrere. Mira, sí, bueno, no, ara què toca, Jaume?
Doncs, bueno, ens hem traslladat a l'any 1979, amb tot un record pels friquis, i aquí ho som un ràpid, i aquí ho som un rato, no?, i ràpids també ho som. Doncs ara toca...
Conceptes bàsics.
Aquesta culturilla que anem fent, i avui vull un nou concepte, però nou. La paraula es diu figital. Aquí la deixo.
Figital.
Sí, no, le han puesto nombre a la experiencia digital de los consumidores, en definitiva. Es decir, hay, bueno, pues cada vez estamos más acostumbrados, sobre todo en tiendas de moda, en la que, bueno, pues siempre tenemos esta parte del tallaje, ¿no? Y demás, donde ya entre lo físico y lo digital acabamos pidiendo la prenda digital en casa o en la tienda para probarla incluso antes de comprarla. De ahí incluso se han desarrollado o se han implantado muchísimas tecnologías más, como por ejemplo la parte de pricing digital, los precios digitales, donde en la misma percha o la misma etiqueta él está conectada y nos está dando información y además un precio a tiempo real de descuentos, rebajas y demás. Oyendo más a más, se han utilizado los QRs o la realidad aumentada para poder probarte ese vestido sin tener que ponerlo, solo mirando al espejo con tu móvil o poniéndote la cámara en modo retrato, o ver, bueno, pues un poco más sobre el producto que te lleve a ciertos sitios a ver el producto. Al final es el uso de todas estas nuevas tecnologías, o lo que llamábamos hace tiempo el Internet de las cosas, ese Internet of Things, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Qué poco ha durado, ¿no?
IoT.
El IoT.
Ahora en día IoT, son más modernos.
No, es toda la inteligencia artificial y tecnología, ahora ya está, lo engloba todo. Bueno, pues es precisamente todas estas experiencias de usuarios entre lo digital y lo físico que nos sigue gustando. Y cómo no, se pone de ejemplo la moda, porque es algo que te tienes que probar, que tienes que ver y que es necesario tocar, ¿no? Bueno, pues es este Internet de las cosas con las cosas.
Doncs ja ho sabeu, doncs la unió dels dos mons, del físic i del digital, ara en diuen figital.
Digital, sí, també el que ha hecho el brainstorming para el nombre se ha quedado a gusto, sí, sí, ¿eh?
No s'ha cansat gaire, no?
No
s'ha cansat gaire. Doncs pues bé, vinga, va, després dels conceptes bàsics, i si som dimecres i estem a Copa Lleida, els friquis, avui més que mai, amb aquest Star Wars, doncs en antena. I ara toca...
La tertúlia fric.
Doncs ho comentàvem, doncs la setmana passada va estar marcada per la compra de Twitter per Elon Musk, 44.000 milions de dòlars. Però què vol amb aquesta xarxa, Elon Musk?
Bueno, la veritat és que és sorprenent, David, la compra, perquè primer va començar amb un 9% per convertir-se en majoritari, en accionista majoritari. Jo pensava que es quedaria allí la història, perquè ja era influent llavors dins de la companyia, però escolta, després va dir no, la totalitat, no el 51%, no, la totalitat.
I a més, amb una xarxa que no és rentable, econòmicament.
Bueno, cuando eres el hombre más rico del mundo y además ya llevas una trayectoria de compra de empresas y además la tecnología es tu vida. En Twitter sí, ha sido sorprendente, pero fijaros que ya con este 9% que compró ya empezaron a salir noticias de ojo, porque ya se ha metido en la junta directiva y el resto ya era a ver si va a querer manejar demasiado. Con lo cual, incluso antes de que lo comprara, un par de días antes salía alguna noticia de que había movimientos dentro de la compañía para hacer ampliaciones de capital y demás, y que no tuviera este porcentaje o tanto peso. Hablamos de 9%, claro, cuando esto lo lee el hombre más rico del mundo, tira de soberbia y dice, así, pues me lo compro.
Claro.
Ya veremos si es rentable o no. El título, el titular que sacó él en Twitter cuando lo compró, es que él realizaba esta adquisición para asegurar la voz popular y la democracia en el mundo a través de una red social como Twitter. Es decir, si a él le preguntáramos por qué lo has comprado, ¿vale? Y si no es rentable, yo creo que su respuesta sería algo como así, muy de ONG.
Sí.
Con, perdón, ¿eh? O sea,
no, no,
para hacer la comparativa, digo que no es una ONG, que una ONG tiene muchos fundamentos básicos buenos,
no, no, para,
todos.
Para
pero,
preservar.
Pero para preservar, en sí. plan, no, no, para preservar que esto sea libre y que la comunicación y tal, ¿no? Realmente son, es una red social muy, muy potente, porque como vimos incluso con los niños y los profesores la semana pasada, tienen claro que es una fuente de información donde sí. puedes ir directamente a seguir la fuente y a ver qué dice el presidente de los Estados Unidos o qué es lo que dice el consejo de Putin o de quien sea, ¿no? O de un deportista, de lo que sea en este mundo. Bueno, pues él aboga un poquito por eso. Ya veremos a partir de ahora qué rumbo toma Twitter. Pero claro, una persona que ya en 1995 compra una empresa que se llama Zipdop, que empieza a hacer desarrollos en internet sobre las primeras tiendas o e-commerce, donde en el 98 ya ve que al final internet lo que trae es dinero y se compra PayPal.
Sí.
Ah, eso mucha gente no lo sabía. Donde luego ya funda, a través de compra de varias empresas, SpaceX. Ya se quiere ir al espacio. Y dice, bueno, antes de irnos al espacio...
De fa 20 anys, ¿eh?
Sí, sí, en 2002, ¿eh? Pero es que en 2003, que ahora coche súper de moda y vendiendo todo lo que fabrican, en 2003 comienza con Tesla, con el tema de energía. Los coches vienen más tarde, pero ya la energía solar, la batería Tesla para acumulación de energía sostenible, lo que le lleva a comprar Solar City, que es, bueno, pues la primera red mundial de energía solar que existe, ¿no? Luego ya Hyperloop, se sigue yendo al espacio, OpenAI, en 2015 ya la primera empresa de inteligencia artificial la compra, donde además la desarrolla y compra también Neuralink, hasta el 2022 que se compra Twitter, es decir, toda la tecnología, tanto de consumo como de comunicación, como de cobros, está metido en todos los sectores de la tecnología.
A més, aquestes darreres adquisicions, OpenAI, Neuralink, són les que volen implantar ja xips a les persones, estan buscant com connectar els impulsos del cervell amb xips, etc, etc. I que allí potser, bueno, és un molt a llarg plaç.
Doncs ja sabeu que aquest matí s'acaba de publicar que la vol posar en venda d'aquí 3 anys, no?
El que, la xarxa?
Twitter.
Ah.
Bueno,
bueno, sí, farà els canvis i la revaloritzo
ahora,
i
sí, vinga. Ahora lo he leído. Vamos a ver, ahora van a salir todo tipo de noticias y todo sí. tipo de especulaciones, es decir, arriba la especulación. El tema es que antes de venderla, que es lo que comentábamos...
Li vol fer els canvis, que ell creu.
Claro, ahora vamos a ver cuál es el cambio de la red social y si realmente conlleva una monetización detrás. ¿Vale? Porque ahora mismo es escasa. Y ojo, también, Twitter es una herramienta muy potente de muchas grandes compañías como servicio de atención al cliente.
També diu que sí. els usuaris dels estaments públics o de les empreses vols que les comptes siguin de pagament. Una quantitat mínima, però vol que sigui també comptes de pagament, perquè al final
bueno,
és un canal d'informació.
Sí.
És que és molt difícil que sigui rentable sí, aquesta xarxa social si no fas pagar a la gent per fer-la anar. Però clar, a l'usuari no, sinó als que proveen informació, no?
Clar, al final hi ha una compte oficial del govern, per exemple, dic el govern, com puc dir qualsevol estament públic o empresa així institucional, no? Com si diguéssim, i clar, és un canal de comunicació que utilitzen. Clar, i ara, a partir d'ara, doncs, diu que... A veure com ho monetitza. Entenc que, clar, ha comprat una xarxa que no és rentable i el primer que vol és rentabilitzar-la, no? A veure quin retorn tinc aquí.
Bueno, vamos a ver cuál es el cambio real y si va más por la integración de este tipo de APIs o de aplicaciones que tiene Twitter con sistemas de ticketing, ¿vale? Porque, bueno, ya lo veremos. Yo creo que eso es otro programa, pero primero vamos a ver cuáles son los cambios fehacientes reales que puede tener la red.
Vale. Només entrar, una de les queixes que ha fet és aquesta comissió del 30% que s'emporta Apple a la seva App Store. És lo que hi ha, no?
Sí, y tanto que es lo que hay. Es que, bueno, Apple es la tienda que más vende. Desde que salió era el 30% y no lo ha movido.
Bueno, va a fer uns ajustos a les companyies petites els hi va baixar un 15%, crec, el que no sé si era per pandèmia i no sé si ja s'ha revertit aquest canvi o no, eh?
Fue un momento puntual por pandemia y de lanzamiento de aplicaciones, pero siempre y en el contrato Matter que tienes con Apple y los $179 que pagas al año por ser desarrollador, un 30%. Y es más, tienes todas las que sean de pago tienen que poder devolverse o tener una demo. Es decir, y bueno, son los que más venden, con lo cual quieres estar en la tienda que más vendes. Dígase Corte Inglés hace años.
Claro.
Corte Inglés hace años, por menos de un X de margen, no vendía nada.
¿Os en recordeu de la xarxa social de Google que volia...
Google Plus.
Sí, que volia suplantar el Facebook amb el tema dels cercles i tal, que al final va tindre de tancar. Ara sembla que ho vol rellançar Twitter amb el cercle d'amistats, així d'aquesta manera, doncs aquesta conversa o aquest tit que fa anirà al meu cercle d'amistats. Sembla que li vol donar un altre aire.
A veure, explica'm això. Explica'm, exactament. Així que és, Twitter treu una manera de conversar, però delimitada a les persones que jo vulgui.
Correcte. A les del teu cercle que tu has definit.
Bueno. Ellos tienen que aceptar, ¿vale? Entonces, lo que haces es que toda...
Es un grup de WhatsApp.
Claro, toda la interacción de Twitter la vas a tener única y exclusivamente con esas personas. Ya está. Bueno tu grupo profesional.
Sí,
algo que todavía no ha llegado, por ejemplo, LinkedIn. Y ahí es donde quiere...
A mí eso personalmente no me agrada.
Bueno, home, podem fer el nostre grup, l'Infocope.
Sí, bueno, ja el tenim.
El tenim a WhatsApp.
Clar, ja el tenim, al final.
Però amb oients el podem fer a Twitter.
Però qui quieres que lo lea? ¿Qui quieres que acceda a la informació? ¿Meta y los de Zuckerberg o Elon Musk y los del pajarito?
Es que poca broma.
Claro, a mí es que me hace mucha gracia. No, claro, y ahora nos ven y nos espían y digo, vamos a ver, hacemos una lista de ahora mismo, cogemos tu móvil y hacemos una lista a quién le tienes vendidos todos tus datos.
A ver, això és molt senzill.
Sí, sí, correcte, és que al final són serveis duplicats amb empreses diferents, però al final has de decidir això. Bueno, jo qui vull que em tracti les dades,
bueno, tu,
bàsicament.
Tu quan fas... és molt senzill. Tu quan fas un tuit és quan fas un pregó, que tot el poble l'escolta. Tu pots dir que el pregó només vol que l'escoltin aquestes persones? No, tu ja saps que quan fas un pregó l'escoltarà tot el poble.
Bueno, però ara
quan fas un tuit l'escoltarà tots els usuaris. Si ja tenim de començar a restringir, potser no, tenim de buscar un altre aplicatiu que sigui diferent, no?
Bueno, o dotar-li de...
És que al final, tu quan fas un tuit ja saps en qui va. Va, tothom el pot veure, teòricament.
Vale, te voy a poner otro ejemplo.
Venga.
Todos aquellos que quieren decir algo o creen que tienen que tuitear algo, pero no lo pueden hacer por... ser X persona. Esto, tú lo creas, lo haces, hacer la foto, se ha visto esto, y lo envías, pero lo envías a tu grupo de asesores, y tu grupo de asesores dicen, bueno, espérate, vamos a cambiar esto, 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 tal, y lo ponemos.
Bueno, esto en parte de una futura nova utilitat de Twitter.
Hoy día, perdonadme, no solo cantantes y actores y tales más, muchos de ellos lo llevan ellos directamente. Todos los políticos tienen sus asesores para antes de que salga ningún tuit, ningún tal. Es más, los grandes errores que ha habido y que cometen, y alguno así efusivamente que ha puesto algo, aparte de llevarse la bronca de su partido, de X, de tal, de no sé qué, o que le corten los dedos, le han puesto su grupo de asesores y le han dicho, a ver, van a publicar por ti. Entonces, que tú tengas inquietudes me parece bien. Ponlas en este grupo privado y luego tal. Quiero decir, por darle un uso.
Per això hi ha una figura que es diu community manager.
Correcto, claro, pero como todo un community manager tiene detrás y representa un estamento y una persona. Y hay personas más impulsivas y personas menos impulsivas. Y otros que se dejarán que digan y otros que digan, no, pero es que yo quiero decir.
Y después tinc de tirar enrere y borrar el tuit.
Exacto.
Bueno, no.
Es igual, le han hecho capturas y
això
está
sí,
en todos
que,
los...
arribarà el mode d'edició de Twitch, però és el que diu, a la que publiques, si ets una persona més o menys influent, ja t'han fet la captura i s'ha acabat allí. Molt bé, doncs, què tal aquest retorn a l'estudi de ràdio? Millor, no?
Molt millor, al final, quan... Ja no ens en recordàvem d'aquesta sensació.
Bueno, pues ja
i
està.
Quan ja no te'n recordes, no la trobes en falta. Ja trobes lo normal, lo altre.
David Casero, has fet algo a les xarxes socials, per cert?
Sí, he estado grabando aquí un TikTok.
Ah, vale.
Toma ya, un TikTok.
Un TikTok.
Antes
que semblava
de pandèmia...
que no era per la nostra edat, doncs mira... de fent TikToks.
Antes de pandemia y después de pandemia hemos vuelto aquí ya de tiktokeros, los cincuentones tiktokeros.
Mare.
Venga.
Bueno, David Casser, escolta, la setmana vinent...
Fiesta en Lleida,
festa,
eh?
Però bueno,
és que...
Escolta, encantat de...
És festa local a Lleida. Lleida.
És festa local a Lleida, ciutat. Eh? David Casser, gràcies, com sempre.
Bueno, abrazos.
I Jaume Sitjà?
Dimecres que ve no, però l'altre sí.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son más de 190 casos en el mundo, 22 de ellos en España. La mayoría son niños menores de 10 años. Es la nueva hepatitis infantil. No preocupa tanto el número, pero sí la gravedad. El doctor...
Cuanto al origen, pues está explorando diferentes teorías. La única cosa que es sorprendente es la alta frecuencia de trasplante hepático en un 10% de los casos que han sido registrados de esta forma en Inglaterra.
¿Hay motivos para la alarma? ¿Con qué síntomas? ¿Cómo se trata? ¿Y qué se va averiguando de eso?
El niño puede tener diarrea, puede tener vómitos, puede tener malestar intestinal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Mi Gran Familia volvemos a poner el foco en la guerra de Ucrania. Viajamos hasta Villanueva de Bogas, un pueblecito de unos 900 habitantes de la provincia de Toledo, para conocer cómo han acogido a los refugiados ucranianos.
Con sus 80 años, dejar toda vida atrás, empezaron a bombardear. Y no teníamos ni tiempo para pensar ni nada. Teníamos que salir de casa y irse.
No os perdáis esta historia que no os va a dejar indiferentes.
Mi Gran Familia. Con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
En 20 minuts que ens plantarem a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja saps que parlem doncs, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Avui està amb nosaltres la presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, la Jos Ferrer. En Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com
Bueno, com estàs, Jos?
Bueno, estic una mica lesionada, semblo els futbolistes aquests.
Ah, bueno. Però escolta, que, podràs gaudir de la festa major amb cura?
Me penso que no, Estic fent molt repòs, molt repòs. A veure com va.
O sigui que les curses populars tampoc, eh?
Re. Aquí tan acostumada que estic a caminar i a fer activitat física i ara... És un parón, però que costa, eh? De veritat, ja. Que costa. Però
home, sobretot manera. Les persones que sou actives,
sí,
o
sí,
som.
Sí.
És veritat.
Sí, exacte.
Escolta, la setmana passada vam estar...
Vam estar fantàstics, no?
Sí, vam estar al Col·legi FEDAC. La veritat és que mira, la naturalitat, la espontaneïtat, l'energia de les alumnes i els alumnes, dels nens i nenes, és envejable, eh? No hauríem de créixer mai, eh?
Bueno, de tot hi ha, eh? Jo penso que créixer i fer el teu camí de la vida també és...
No, home, evidentment, però de veritat que bueno, no ho sé, tenen una naturalitat i de vegades, escolta, troben solució als problemes dels adults de manera ràpida.
Això sí, són molt pràctics, la veritat.
Ah, això, sí. Aquesta és la paraula. Molt bé.
Ells tenen tot molt com a més planer, diríem. Ho veuen d'una altra manera, clar.
Deixem que saludi a la Carme Bellet del grup de dones Lleida. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No us veig, però a vosaltres me veieu.
Sí, sí. Bueno, jo et veig, Carme, però no pateixis que t'escoltem bé. T'escoltem
bé. Molt bé. Hola, perdoneu, però no podia entrar. Gràcies.
No pateixis. No, Carme, estàvem parlant que la setmana passada vaig estar fent el programa del dimecres amb una escola i vam estar acompanyats de les alumnes i alumnes de sisè de primària. Estem ara amb la Jos Farreny, que suposo que us coneixeu, amb la Jos. I li estava dient que, escolta, la canalla en aquesta edat són pràctics, troben solució ràpida als problemes dels adults, que escolta, no sé, jo deia que aquesta naturalitat i aquesta espontaneïtat d'aquesta edat no l'hauríem de perdre,
No, mira, ara precisament estava parlant, bueno, no sé ara de què volíeu parlar, però estava parlant el que ha passat aquest matí a la Fira d'Ocupació.
Què ha passat?
Bueno, sabeu que nosaltres formem part del grup que a Lleida que es diu Desmilitaritzem l'Educació,
sí.
I fa molts anys que hem anat, i perquè nosaltres, bueno, creiem que la veritat l'exèrcit ja sabeu que hi va cada any, i nosaltres pensem, bueno, hi ha tot un grup però que nosaltres formem part, i moltes entitats, doncs que no ens sembla bé, no?, que al costat doncs, de les empreses i altres que ofereixen ocupació hi vagi l'exèrcit, perquè creiem que no és la manera d'educar, vaja, a les escoles. I, bueno, doncs cada any hi havíem anat i fins i tot hi havia anys, doncs, que, jo què sé, recordo que fins i tot quan hi havia, va passar lo de Portugal, els hi vam oferir... sempre hi hem anat amb actituds pacifistes, naturalment. I, bueno, i sempre no hi havia passat res, havíem repartit fins i tot octavetes, una pancarta i prou. I aquest any, doncs, no s'han deixat entrar, és a dir... Els Mossos l'han identificat i al carrer. O sigui, hi havia la Mercè Ciutat, bueno, us ho dic ara, l'Anna, el Llibert, etc. I, bueno, ens han fet fora.
Us han vist cara de guerreres?
Bueno, no, sí, però, bueno, hi havia un grup a dins, no?
Carme, t'ho dic des del punt de vista de sentit de l'humor, que es comencem a vegades de prendre el dia a dia,
Sí, però vaja, això de que s'identifiquin quan la veritat no s'havia muntat mai cap número especial, vull dir, simplement era manifestar que la nostra pancarta sempre ha sigut les armes no eduquen, les armes maten, i s'ha acabat. I manifestar aquesta opinió perquè, vaja, em sembla molt important, i més amb el que està passant, vull dir que a més és un moment molt
sí.
Vaja, en què les coses doncs, s'han de parlar, no?, i doncs, bueno, ha passat aquest matí i ara, precisament, jo no hi era, però ara la Mercè, he parlat amb la Mercè, diu, guaita, com us acaba de passar, i hi havia la premsa de, bueno, segur que demà sortirà perquè ha sigut, doncs, una mica especial. Ho hem comentat, hi havia la Sandra, ho hem comentat a la paeria i, bueno,
La Fira Forma Ocupa, recordeu que és la fira on escolta, poden anar, no sé quines edats hi van, però per buscar sortides laborals, entre d'altres, i els cossos els cossos de seguretat.
Era la fira que sempre, doncs, per entendre'ns, en dia de formació professional.
Sí, t'ho dic perquè ha anat canviant de nom, però és aquesta, la de les sortides professionals. Entre d'altres, doncs,
això.
Trobem doncs, bueno, cossos de seguretat, l'exèrcit, que per justícia doncs, ja es va dir que sí que havia d'assistir. Per cert, no has pogut entrar. No saps si anaven amb uniforme o no. Carme.
Doncs no, jo no, això no t'ho puc dir aquest any, perquè aquest any no hi era i no ho he comentat amb els companys, però vaja.
Bueno,
veure, és que entrar a les aules en aquestes edats, no em sembla que hagi de ser així, com els bancs que també han entrat, i us ho comento perquè ha passat avui i ha passat ara i potser demà sortirà a la premsa. I com que estàveu parlant d'aquest tema de la canalla, doncs mira, m'ha sortit de comentar-vos-ho.
Bueno, parlàvem dels més petits, però bueno, ja és un tema d'actualitat. Ja sabeu que en aquesta tertúlia parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Jos Farreny, home, que existeixi la fira és una bona notícia, que hagi totes les sortides laborals, doncs, que la gent triï, no?
Aquí ens hem de mullar i ens hem de mullar...
No, per això t'ho pregunto així, perquè ja sé que t'acabaràs mullant.
Sí, no, és que no pot ser d'una altra manera. A veure, que sigui un mitjà de subsistència o que sigui un mitjà de treball, el fet de pertànyer a un exèrcit o a un cos de seguretat, però més enfocat a l'exèrcit, doncs la gent que són pacifistes, doncs ojalà no fes falta que hi hagués ni exèrcits, ni armes, i tot el negoci que hi ha al voltant. I ara mateix, amb l'excusa, perquè no es pot dir d'una altra manera, amb l'excusa d'Ucraïna, ha augmentat el pressupost armamentístic a nivell europeu, a nivell americà. I aquí hi ha uns senyors, suposo que alguna senyora, que es fan l'arròs, però de veritat, amb aquesta escalada bèl·lica, i no aporten, o sigui, a ells tampoc no els hi, no aporten cap mesura per tal de baixar aquesta escalada i que el món anés cap a una pau en general i que no fos o sigui, l'efecte contrari. Yeah. Totes aquestes empreses el que volen és el dia a dia guanyar més i més diners i fomentar, potser m'estic mullant de veritat, però fomentar el conflicte, no buscar aquestes estratègies, aquestes mesures per la pau, no pas ben al contrari, sinó que l'escala de bèl·lica. Aleshores, a la fira, doncs a la fira el que s'ha intentat pal·liar, perquè, clar, es barreja el concepte d'educar, ensenyar, amb aquesta feina, diríem. I la gent que és d'una escola coeducativa, de pau, etc., doncs laica, doncs aquí doncs, no hi té cabuda per la gent que pense d'aquesta forma i que són molta part dels sindicats de l'ensenyament i són molta part dels professionals de l'ensenyament. Com que la fira l'organitza l'Ajuntament de Lleida, doncs suposo que és allí on hi ha més responsabilitat amb el fet de si hi ha llibertat d'expressió, no hi ha llibertat d'expressió, etcètera. Però el que avui han fet de no deixar entrar amb unes persones que es manifestaven pacíficament i que l'únic que volien era explicar el seu concepte d'ensenyament, que és no dirigir-se contra les armes, etcètera, doncs jo també ho trobo que no és just.
De totes maneres, és veritat el que deia la Carme, el tema d'Ucraïna doncs ha tornat a posar sobre la taula el tema de la despesa militar als països alemanys. Com veieu el moviment, per exemple, que Alemanya sí que ja ha decidit augmentar la despesa militar per rearmar-se en un país on els grups polítics afins al costat dels verds, per entendre'ns, que teòricament estaven en desacord sigui aprovat. Potser perquè ells ho veuen més a prop que nosaltres. Carme.
A veure, això és complicat, no? Bueno, complicat.
A veure, perdó, Carme. Amb la Joja n'hem parlat aquí a la tertúlia, Carme, ho dic perquè que tothom, jo crec que tothom o la immensa majoria, estem d'acord que hauríem de viure en un planeta que estigués desmilitaritzat globalment, crec que això ho tenim clar. El problema és que no és així, i com que no és així, doncs hi ha aquestes situacions. Carme, perdona.
Sí, és clar, però no, a veure, Ucraïna com un país que si és atacat té tot el dret a defensar-se, evidentment. Ara, jo en absolut puc estar d'acord. Jo penso en la línia que deia ara la Jos, de que tot el món aquest, tot el món de les armes, doncs com a Espanya, que també fabrica armes i també ven armes, i aquí, doncs com diu ella, i com les farmacèutiques són els més grups més grans, més poderosos del món, doncs d'alguna manera ho han de treure. I així s'ha ajuntat amb aquest home megalòman que vol instaurar un imperi antic, i bueno, això ha sigut una bomba que nosaltres a Europa vaja... Jo crec que no pensàvem pas veure una cosa d'aquestes, no? Que jo, no ho sé, lo d'Alemanya i lo dels verds, què vols que t'hi diga? Jo no em sembla el camí adequat en absolut. Potser sí que ho tenen, és una excusa el que ho tinguin a la vora, però si tu en fabriques, és que fabriques més guerra. Vull dir, és que no hi ha més les... Això és per muntar guerres, no té altra... No té altra sortida, les armes, que fer aquestes guerres i enriquir-se.
Bueno, que les guerres és un negoci, és una cosa que sabem des de fa molts anys, per desgràcia, i que no guanya ningú una guerra és una cosa que també la història ens ha explicat. De totes maneres, l'ésser doncs... humà som tossuts, ens peguem contra la mateixa paret tantes vegades com faci falta.
però nosaltres hem de difondre aquesta idea, vull dir, hem de difondre aquesta idea contínuament, que per aquí això no soluciona res, sinó que el que farem és crear una altra guerra d'aquí quatre dies, perquè, bueno, no, vaja, vosaltres no sé, però jo pensava que amb la tecnologia, menys a Europa, i tot això no passaria una cosa d'aquestes que està passant. I està passant, i és que la gent han de treure també els seus excedents bèl·lics i som-hi. Sí. I rearmem-nos més. Jo no penso que sigui en absolut el camí aquest.
Jos Ferreny, la Carme ha dit una cosa que m'ha fet pensar. Ha dit, diu, qui s'ho havia de pensar que passaria això en aquestes alçades? Dic, és la segona vegada que diem això en dos anys, perquè ho vam dir per la pandèmia i ara ho diem per la guerra, però és que ho constato, ningú s'ho pensava, el tema de la pandèmia, i ningú s'ho pensava, de veritat, arribar a una guerra com la que estem arribant a l'any 2022 a Europa.
Clar. El tema de la pandèmia sí que és veritat que els especialistes, la ONU i l'OMS, etc., sí que ells tenien tot... ells sempre estan estudiant...
Sí que ho deien, Jos, ho deien, sí, però ningú ens ho pensàvem, sí, que arribaríem ara, a la situació que vam arribar.
Clar. I, bueno, i la prova també és que, doncs, bueno, s'hi va abocar, s'ha aconseguit amb la ciència les vacunes i s'ha aconseguit contenir, però encara Déu-n'hi-do els contagis que hi ha, Déu-n'hi-do les mesures que encara s'han de prendre a molts llocs perquè continuï. Vull dir, és que ara, entre cometes, sembla que estem en una normalitat, però de normalitat res, no, perquè no. El virus continua campant en el seu... Vull dir, i ahir mateix, per exemple, estàvem comentant amb les companyes, diu, és que hem de tornar a fer lo del rentat de mans, perquè, doncs, semblem una mica allò del dia de la marmota, però realment el rentat de mans, la prevenció, evitar aglomeracions, la ventilació fonamental, doncs... I amb la guerra, doncs, com diu la Carme, clar, estem tots escorats, estem tots colpits, bueno, i no hi ha paraules. Mira, ahir mateix estàvem veient el documental aquell de Josep, que li han donat tants premis, que estava explicant com els republicans van sortir de l'estat espanyol cap a França i els camps de concentració, i que saben... I dius, ostres, és que no aprenem, les situacions se tornen a repetir. I doncs, sap molt greu, i ara...
Mira, amb això de no aprenem, bueno, si puc, que puc parlar un moment...
Evidentment, Carme.
No sé, és que potser és molt pessimista, no?, però ajuntar la pandèmia amb la guerra... I amb el canvi climàtic, dius, bueno, però l'espècie humana què som? O sigui, ho sabem, perquè la pandèmia ens ho diuen, i vindrà una altra. I després han vist que, bueno, no, lideratge mundial tampoc no hi havia, vaja, un desastre. Amb el tema de la guerra tampoc no hi ha mediació, no sabem com fer-ho. Amb el canvi climàtic no tirem endavant, no en fem cas... I jo no sé, ja et dic, arriba amb un pessimisme de l'espècie, de la nostra espècie, que dius, bueno, que no tenim remei o què passa?
Si tu mires així, Carme, és ben pessimista, la veritat és que sí. I recordo que el tema de la sostenibilitat i el canvi climàtic és un tema que estava, abans de la pandèmia, parlant ja de línies vermelles, de punts de no retorn. La pandèmia sembla que ens va fer oblidar la història, però el planeta segueix afectat com estava, o pitjor amb aquestes històries, sí. I ara no se'n parla, però seguim malament. Escolteu, que ens queden 3 minuts per arribar a les dues. Us volia preguntar, canviant de tema radicalment, on ha de veure el Carràs?
No. No, tot i que un alumne meu, l'Arnau Vilaró, és el coguionista.
Ah.
És el guionista juntament amb la Carla. Vull dir que la veritat, vaja, és d'aquí Bellví, jo el vaig tenir d'alumne, és un gran alumne, va estudiar a la Sorbona, i sempre ha treballat amb la Carla, encara no hi ha anat, perquè jo, en concret, perquè a Bellpuig la fan ara en un dia d'aquests i va ell, i jo hi aniré llavors.
Vale, sí, però sí. Ja aniràs, eh? Tens previst anar-hi.
Home, i tant. Jo l'heu vist vosaltres.
Jo sí que l'he vist, el dia de la preestrena. Jos, tu tens previst, salvant les distàncies, poder hi anar o no?
Jo, quan em dic que estigui una mica millor, és de les primeres coses que tinc a l'agenda d'acudir. I tant,
I mira, tan pessimistes que hem començat aquesta tertúlia, doncs aquest bri, aquest ramet verd, aquesta pel·lícula, ens ha fet pujar l'autoestima, ens ha fet creure que la llengua... Vull dir, són tantes coses i tanta gent que em diu tantes meravelles que, i realment que es veu que doncs, agrada i la gent li agrada i va... Doncs que jo tinc moltes ganes d'anar-hi.
Bueno, doncs pues així ho teniu agendat. Suposo que, no sé si sou de les que... Mira, saps què? No miro cap crítica ni cap titular ni res fins que la vaig a veure.
Sí, jo no ho miro. Però escolta, a tu que l'has vist?
No, no, no em preguntis res, que no et diré res, Carme. Que tu ja no hi has anat encara.
No, però jo et vull dir que una de les coses que m'han dit... Que vull dir, mira, que m'han comentat d'aquesta pel·lícula, és, sí, però Alcarràs, tot el món de temporers i de gent africana, etcètera, que la meitat de la població ho són o hi viuen, no surt res d'això. No ho sé, vull dir, jo no he vist la pel·lícula i no puc dir res, no? Però, bueno, va cridar l'atenció. Potser dic que l'enfocament és un altre,
bueno,
no ho sé, ja ho veurem, no?
Pensa, sí, clar, és que l'enfocament és un altre, de la pel·lícula no és aquest surt parcialment perquè ha de sortir, però no és aquest l'objectiu, no.
No.
Però bueno, ja ho veuràs, Carme. Carme Bellet, del grup de dones. Escolta, gràcies per acompanyar-nos i m'alegro de tornar-te a veure.
I a tu, molt bé, igual a vosaltres.
Gràcies. I Jos Farreny, escolta, millora't, anima't. Bueno, anima't, no, millora't.
Animada d'estat.
Per això.
A veure si la natura també fa el seu curs i va anant endavant.
Bueno, clar que sí. Jos, una abraçada gran.
Moltes gràcies a vosaltres també.
I nosaltres, que ja ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Demà hi tornarem a puntuar, com sempre, a les 12:20, des de Lleida, parlant de coses de Lleida, i ho fem gent que som de Lleida. Per tant, escolta, que estarem encantats de que ens escoltis i de que ens expliquis doncs les teves cosetes també, eh? Tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Demà parlem d'animals de companyia, com tots els dijous, i de salut i de nutrició. Que acabis de passar un bon dimecres.